Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Hola, Maria Cusó, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Estem buscant aquesta temporada coses que ho peten en tots els camps de les possibilitats que tenim, des del món musical, des del món del teatre, des del món de l'art, els llibres, qualsevol qüestió que ho peta, que està tenint un èxit notable. Avui, què?
Avui, mira, parlarem de música, però també de xarxes socials, perquè és un fenomen que va molt més enllà de la música. Parlarem d'una cançó que s'ha fet un lloc, diríem, indiscutible en la història de la música contemporània. Sí, sí, perquè és un fenomen musical sense explicació que a més fa allò que fa tanta ràbia, que és que un cop escoltes els primers acords ja no et puguis treure aquest tema del cap. De fet, us he de demanar disculpes per avançat. Jo ja aviso que em sap molt greu.
M'estàs fent por, ja.
Perquè avui parlem de Baby Shark.
Oh!
I he demanat disculpes.
Això a casa meva no saps el temps que fa que sona.
Sí?
Home, amb un nen petit, t'imagines.
I et saps la core o no?
Sí, home, evidentment que sembla la coreografia. Explica'm què és el Baby Shark.
A veure, Baby Shark...
Hi ha una gent que està escoltant i que no sap què és això que
estem sentint. Exactament, que jo em preguntaria quin món viviu, realment,
no,
perquè Baby Shark, home...
A veure, digues.
Jo crec que dels 0 als 100 anys tothom més o menys sap què és, però pels que no ho sapigueu, no patiu. És un vídeo infantil que acumula 2.600 milions de visites a YouTube.
2.600 milions.
Es va crear el 2016 per l'empresa coreana Pinkfong a partir d'una cançó tradicional infantil. I el tema, com escoltem, està basat en la repetició musical i explica la història d'una família de taurons que se'n van a caçar i explica el Baby Shark, la Mami Shark, el Daddy i així tot l'arbre genealògic fins als avis. Tot plegat s'acompanya d'aquesta coreografia molt senzilla i
però
fa...
Però és aquest gest com de mossegar amb la mà,
com
no?
Fer pinces.
Com fer pinces, exacte. Com,
i quan
com,
arribes
com
als
cranc.
Avis amb els dos punyets, perquè clar, no tenen dents.
No tenen dents, pobrets, sí.
Al principi aquesta cançó, deia, més del 2016 i diràs, estem al 2019.
2016,
Sí, no et porto no està passant caducat, El que passa és que el 2016, quan va sortir, no va ser massa viral.
D'acord.
Però gràcies a un challenge que es deia Challenge Baby Shark, em sembla, que era un repte viral que consistia a gravar-se fent aquesta coreografia, home, doncs la cosa va començar a rutllar, tant que ha arribat a les mans fins i tot de la Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres, aquesta presentadora americana.
Una de les grans presentadores de la televisió nord-americana.
Exacte, ella va fer la seva pròpia versió, però no és l'única. El britànic James Corden també va fer una versió.
Home, aquell que va amb cotxe conduint i karaoke, no?
El Carpool Karaoke. Doncs en va fer una amb la Sansa Stark, amb la Sophie Turner, de fet, que és l'actriu, però que fa Sansa Stark, i el músic Josh Groban. Sophie Turner.
Oh, que bonica aquesta versió, no?
És per adults.
Aquesta és d'anar amb trajo.
Exacte. I de partir d'aquí el fenomen s'ha fet molt viral, tant que, per exemple, ha entrat a la vista Billboard, aquesta cançó.
Què dius?
T'ho juro, el Regne Unit va ser el 6è single més escoltat el mes de gener. S'ha traduït...
El mes de gener passat,
el mes
ara.
De gener. Sí, sí, fa res. S'ha traduït a 11 idiomes i fins i tot t'he de dir que tanca les nits algunes discoteques.
Ah, mira. Ui, mira, això és el final d'una discoteca,
Això és el final.
Això.
Les 6 del matí, aquell moment.
Això? O què és això?
Una versió trap.
Déu meu. Això m'ho va dir un adolescent, que aquesta cançó que esteu escoltant és la que serveix per tancar la discoteca.
Aquell moment perillós que s'obren els llums.
Sí, sempre és un perill allò. Doncs que hi ha molts taurons a aquella hora també. Tot un fenomen de masses que volem intentar entendre amb la Liliana Arroyo, que és investigadora de l'Institut d'Innovació Social de SADE i responsable d'impacte social a Playground, experta en transformació digital i impacte social. Què tal, Liliana? Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
I també la Sofia Martínez Villar, que és professora de percepció auditiva de l'SMUC. Què tal, Sofia? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
Estem parlant d'un així d'entrada, com que aquí tenim les dues potes del que ens interessava, que és la part viral, diguem-ne com funcionen aquestes qüestions per convertir-se en virals, i la part musical. La part viral, com és que aquest vídeo, perquè la mare ja deia, 2016, ara que estem tan acostumats a que les coses amb 48 hores, amb 72 hores, amb una setmana siguin les coses més vistes, això trigui 2-3 anys i arribi a fer-ho. Això és viral, però com?
És una bona pregunta, perquè sempre ens pensem que lo viral és que tan bon punt puja la xarxa, comença a expandir-se d'una manera com incontrolada, no? Però en aquest cas és la demostració de que una cosa és viral, a part de les característiques que tingui el contingut en si, és també qui ho comparteix. O sigui, el que és viral no és el contingut, és el comportament que hi ha a la xarxa, mm-hmm. no? El que fa que es viralitzi. Llavors, en aquest cas, la cançó és una cançó tradicional. Llavors, el 2016, una productora que pertany a Samsung, per cert, a Pinkfong, decideix fer una reedició d'això. El 2018, a l'estiu, un grup de noies indoneses que estan en la onda del K-pop, o sigui, d'aquest pop coreà, decideixen mm-hmm. agafar aquesta cançó i versionar. I aquí és on comença a rebre tota l'atenció i on comencen a pujar les visites a YouTube d'aquesta cançó. Llavors, què passa? Que a la xarxa, tu, com més visites tens, més visible ets, llavors clar. Més visites tindràs. Llavors, a partir de l'estiu de 2018, comença a escalar, Pinkfong comença a obtenir molta notorietat, molta visibilitat, i llavors és quan comencen també a pujar, diguéssim, en totes aquestes llistes, doncs, a Regne Unit, a Billboard, etcètera, no?
No, el que estava pensant és que, ara que fas aquesta reflexió del el món coreà, etc., portem uns quants anys en què la viralitat a vegades comença des d'Orient, que això no tenia aquesta sensació que havia passat fins ara, no? Si tu et penses en Gangnam Style, per exemple,
exacte,
no?
Exacte.
O alguns vídeos que estan arribant precisament del món oriental, és com si haguéssim girat el prisma.
Potser perquè el prisma el tenim desenfocat i ens pensem que som,
sí.
que som el centre,
el
no?
El món occidental potser... és sempre el centre del món.
Exacte, ens hem fet el món a la nostra mida a partir d'on estem, que és humaníssim, natural, no? Però sí, és veritat, el Gangnam Style has mencionat, doncs podríem dir que Baby Shark és el cas Gangnam Style en versió infantil, no? Tot i que, com deia abans la Maria també, infantil, que ara va de 0 a 100 anys, perquè ara tothom l'està cantant.
Com és això? Perquè això no sé si això funciona així en el món viral.
Jo crec que no és especial d'aquest vídeo, però sí que és especial d'aquesta època en la que estem vivint, no? Hi ha un tema de connexió entre plataformes, i m'explico, és a dir, si tu ets un pare o mare, tu li poses Baby Shark a YouTube al teu nen, no? Llavors esteu consumint YouTube. Si tu ets un adolescent, probablement faràs servir TikTok, que és una plataforma, potser no miraràs tant YouTube, però faràs servir TikTok i t'agradarà fer la coreografia. Llavors, aquí hi ha...
TikTok, que per cert, en van parlar, és una, per la gent que no ho sàpiga, és una mena de xarxa social amb el tema karaoke, diguem-ne.
Sí,
diferent, però vaja, la idea
exacte.
És aquesta.
Aquí, per exemple, si ets adolescent o ja ets una miqueta més gran igualment, però t'agrada versionar música, llavors ja no cal que reprodueixis el Baby Shark tal qual és, doncs t'inventes un pas nou. Mm-hmm. O et sumes al challenge, que això també són com moments puntuals en les que li dones un rebuf brutal a aquest contingut. Val? A través d'un hashtag tu crees una mena de comunitat que pertany als que han participat en això. No?
Sofia, des del teu punt de vista, tu et sonava que hi hagués algun fenomen similar que parteixi també d'una cançó així infantil? Que et vingui al cap?
De cançons infantils, la veritat és que no, però fenòmens virals musicals hi ha hagut molts, i a més tot està lligat també en una coreografia molt fàcil de fer.
Clar, o sigui, aquesta és la base, no?
També. Bueno, si la música és una música tan senzilla com aquesta, a més això de la repetició de les tres vegades, que sembla una tonteria, és una cosa molt important, diuen els especialistes en percepció auditiva.
Que són tres voltes.
Baby Shark, és a dir, hi ha dues voltes que són completament iguals, que generen una petita, molt petita tensió, i després l'altra que és conclusiva.
Uh-huh.
Llavors, això de que la música estigui distribuïda en tres parts, diuen els teòrics que és fonamental perquè la oïda pugui memoritzar. Llavors, la oïda, això sent molt, una atracció molt forta. A més, el Baby Shark té una cosa molt divertida, almenys al començament, que és que comença amb aquest interval de la banda sonora de Tauró. Llavors, al principi, genera també una expectativa, i després ja explota una cançó completament infantil.
Senzill, repetitiu, i fins i tot si li afegim la coreografia, teníem el pack complet.
Sí, i una cosa més. Dins d'aquesta repetició, que no sigui una repetició completament exacta. Mm-hmm. És a dir, aquí diuen Baby Shark, després Mami Shark, Daddy Shark. Esa petita variació el que fa és que tu tinguis la il·lusió de que realment estàs fent una cosa més difícil de lo que realment és, no? Mm-hmm. I a més, en els nens petits, jo tinc tres, es fa moltíssima il·lusió.
T'han fet posar el Baby Shark o no?
Bueno, imagina't.
Tots de damnificats per Baby Shark.
Ja t'ho dic ara. O sigui, hem d'anar al psicòleg tots.
Exacte, però ens fa molta il·lusió que poder cantar amb total precisió en una altra llengua.
Clar, clar. Però què fa que una cançó com aquesta estiguis repetint-la tot el dia? És a dir, hi ha alguna fórmula o sentiu d'alguna manera a que una cançó no te la puguis treure del cap?
Es diu gusano musical, cuc.
És un cuc?
Sí, sí. Oh. És un cuc.
Quin fàstic.
La veritat és que sí.
Però te l'imagines dins del cap,
sí,
eh?
Sí, està allà, eh?
Sí, sí, es diu cuc musical. I a vegades són molt, molt difícils de treure, perquè, clar, l'oïda musical té aquest funcionament, no?, que tu pots reproduir a la mateixa vegada una cosa per dins i per fora. Llavors t'estan xerrant i tu per dins estàs cantant perfectament la cançó. Són molt difícils de treure. Els nens ho treuen d'una forma molt més fàcil, perquè canten un altre, ho comparteixen i ja està.
Com es fa per treure't un cuc?
Bé, hi ha diferents formes. Un altre és posar-te un altre tipus de cuc.
Però això és solucionar-ho de... És pa per avui, això.
I hambre pa mañana, efectivament. I l'altre és que deixar-ho d'escoltar durant uns dies, llavors, mica en mica, se va
o sigui, ara el fet de que hi havia gent que estava en teràpia i ara, per exemple, els hi tornem a posar... no hem ajudat una part de la població ara, no?, que estava en procés de desenganxar-se.
Bueno, queden completament enganxat.
Liliana, des d'aquest punt de vista que deia, la sensació que els mitjans de comunicació ens afegim a una moda, això funciona així ara? És a dir, hi ha un procediment per algun cantó, els mitjans ens hi afegim, quin paper hi tenim?
Jo crec que és aquest paper de portar l'atenció de persones que ni estan a YouTube, ni tenen TikTok, ni tenen nens a casa, però porten l'atenció cap a aquests canals on està passant. No? Jo crec que els mitjans de comunicació fan molt de pont, doncs, entre aquest fenomen que està passant a nivell digital i aquesta comunicació, doncs, més analògica, no? Potser.
No sé si hi ha esperança pels pares, si els nadons es cansaran algun dia, creieu, d'aquesta cançó.
Es cansaran, però la tindran sempre al seu cap. És forma part de la seva experiència musical, d'una experiència musical molt temprana, i no està gens malament. Lo interessant seria que a partir d'aquest Baby Shark, doncs, aprofitis per explicar-los altres coses de la música o altres formes, transformacions i coses així, no? Sí. A les escoles és una eina que es pot utilitzar per atraure els nens a altres tipus de música. I ara diré una cosa que potser a alguns oients els semblarà una barbaritat, no? Però aquestes músiques tenen molts semblances en estructures de la música clàssica,
ah,
de
sí?
repetició, o estructures de del jazz més clàssic, no?, que tenen una
Baby
estructura
Shark
harmònica.
Baby Shark és el jazz per petits.
Bueno, no podríem dir això, no? És una paraula molt gran, però sí que, bueno, hem de convidar als professionals de la música que, en lloc de rebutjar-ho, no?, doncs li donin la volta a la truita i aprofitin per, a partir d'aquesta atracció tan gran, no?, i una cosa que ja els nens saben, no?, saben, doncs, poder transformar-ho i dir, doncs mira, saps què? Quan Mozart era petit, la música que escoltava era aquesta. Si t'interessa Mozart i si t'interessa un altre tipus de música, doncs aprofites i expliques una sardana a partir del ritme de Baby Shark, no?
Tinc la sensació que exactament en la mateixa proporció en què una cosa explota de forma global, de forma internacional, es desmunta. Això és així? I per tant, aquesta cançó pot ser una moda passatgera d'un mes?
Jo crec que una de les característiques de la viralitat és que puja tan ràpid com després baixa,
sí, eh?
No? I és veritat que hi ha com una corba, no? Es descriu, la corba de la viralitat és com un pic, és com un cim, no? Jo diria que a nivell de visualitzacions, ara segurament està en el pic alt, perquè és una de les 25 cançons més, un dels 25 vídeos més vistos a YouTube, està amb tota la... en aquestes, totes aquestes llistes, no?, de hits musicals, etc. A part de tota la campanya de màrqueting que acompanya això, no ens oblidem, hi ha tasses, hi ha peluixos, hi ha samarretes,
però
hi ha
llençols. Però de qui és propietat d'això?
Aquesta, ara mateix, clar, perquè... qui està explotant això és Pinkfone, que és aquesta productora
Samsung.
Que en realitat pertany, és una submarca de Samsung. I hi ha una altra cosa important que jo crec també que és que això... Potser nosaltres ho vivim com un, bueno, a veure quan em trec aquest cuc i a veure quan es passa aquesta moda, però igual d'aquí 20 anys els nanos que ara estan apassionats amb això, d'aquí un temps es trobaran amb altres nanos i diran, hosti, tu te'n recordes quan ballàvem el Baby
Shark
a l'escola Bressol? És a dir, hi ha el risc de que ho veiem com una cosa passatgera i tal, però pot ser que sigui una fita que marca una generació, com va marcar l'Oliver i Benji o la Pega Dolça o el Celo quan va sortir.
Bueno, ja t'he dit jo que a nivell auditiu això s'ha quedat gravat. És com quan vas a...
I és una bona notícia que s'hagi quedat gravat o és dolenta?
Jo soc molt positiva en aquestes coses de la música, saps? Ja, sí, a mi em fan moltes crítiques, fins i tot al grup de WhatsApp dels pares, no?
Ah, sí?
De l'escola, quan jo, saps? Jo soc molt positiva perquè totes aquestes coses que a un no l'enganxen, doncs el que hem de fer és aprofitar l'oportunitat d'una cosa que s'ha memoritzat, que ha estat divertit, que ha estat un cuc musical, que els nens han repetit molt per dir-los, mira, això s'assembla a això, es diferencia a això, anem a ballar d'aquesta forma, i aprofitar-ho perquè sigui una vivència musical molt més enriquidora de lo que és aquesta cançó perquè no té unes coses musicals que diguis, uau, estic aquí sentint uns violins i... No.
Sí, però és, com que és tan fàcil es pot versionar, de fet. Sí? I la Maria ha buscat algunes versions amb estils musicals diferents per acabar-ho.
Sí, esteu a punt?
Jo no, jo
mai. Crec que us sorprendré. Va, comencem per alguna cosa light, perquè a la xarxa realment s'han fet moltíssimes versions del que és la cançó Baby Shark. I, per exemple, n'hi ha una que és en versió rock and roll. Baby Shark,
bueno,
bé, està molt bé.
Sí, jo crec que ens agraden més els grans que els petits. No sé si aquest experiment el féssim amb nens petits els hi molaria tant. Una altra que jo trobo especialment aconseguida és una versió R&B.
Està bé.
Aquesta et molesta.
Està bé.
Sí, aquesta entra millor. Hi ha una versió, òbviament, de reggaeton.
Ai. Oh, quin horror. No puc suportar això.
T'he de dir que no acabo de veure massa, perquè a part del reggaeton inicial, després agafen la cançó i tiren milles, però a tot se li diu reggaeton.
Bueno, però la base aquesta que li posen a sota, sí, que és el del reggaeton.
Una mica de perreo amb el Baby Shark. Després també hi ha una versió d'una banda de música. Secció de vents.
A les festes majors, aquest festiu, ja veuràs.
Exacte, això petarà. I l'última versió que ja és apta només per certs públics, hi ha una versió heavy metal de Baby Shark.
Doncs això, amb això ho deixarem. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la Liliana Arroyo, que és investigadora de l'Institut d'Innovació Social, ESADE, i responsable d'impacte social a Playground, a més experta en transformació digital i impacte social, i la Sofia Martínez Villar, professora de percepció auditiva de l'ESMUC. Alguna d'aquestes us ha agradat especialment?
A mi m'han agradat totes, perquè expliquen la història de la música urbana. Molt.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.